Bon dia, Barcelona. Són les 9. La intel·ligència artificial ja forma part de les nostres vides i tot fa pensar que la relació dels humans amb aquesta tecnologia no pararà de créixer en els pròxims anys. La irrupció de la IA en el nostre dia a dia també obre tot un debat ètic. Ara mateix en parlarem amb l'experta en intel·ligència artificial i medalla d'honor del Parlament 2025, Carina Gibert. Després vindrà la tertúlia amb Maria Assumpció Vilà, Jordi Palmer i Alfonso Congostrina. És dilluns 13 d'octubre i avui el dia ha començat amb núvols i s'espera pluja a la tarda i vespre.
Bon dia, Barcelona, amb Dani Clavera.
De seguida entrem a l'entrevista amb Carina Gibert. Abans comencem per l'última hora amb la Sandra García Prat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem amb una informació de servei perquè la borrasca Alice ha obligat a suspendre els trens del corredor mediterrani aquest diumenge al vespre. Quina és la situació ara mateix?
Doncs Dani, per ara sabem que encara continua suspesa la circulació de trens entre Barcelona i València a causa d'aquests aiguats al sud de Catalunya. Segons Renfe, estan fent reconeixement de la via i es preveu que com a mínim fins a les 11 del matí el servei continuï aturat.
A l'estudi tenim el nostre home del temps, el Marcos Amores. Marcos, què passa en aquesta zona de l'Ebre, de València? Hi ha unes danes últimament?
Bé, al final passa que s'ajunten un munt de factors, l'orografia escarpada d'aquella zona i que els vents incideixen molt perpendicularment. És el còctel perfecte amb aire fred amb altura i a més arriba a l'època de l'any amb la que els aiguats doncs, acostumen a ser més torrencials. I ahir, per exemple, doncs, va caure literalment al cel. Els registres que van arribar a superar els 200 litres per metre quadrat només ahir. En tot el cap de setmana alguna raconada s'acosta als 300.
Molt bé, aquí a Barcelona les coses, com dèiem, pluja potser al vespre, eh?
Sí, de fet ara mateix tenim una treva, aquesta és la bona notícia, que ara mateix, per exemple, a les comarques de l'Ebre no hi plou, tot i així és veritat que l'episodi no s'ha acabat, atenció amb això, de fet hi ha el pla Inuncat en fase d'emergència, per tant moltíssima atenció, encara hi ha avisos activats al SAE Meteorològic de Catalunya per tot el dia d'avui, possibilitat que se superin encara els 40 litres en 30 minuts, tant a l'Ebre com també aquí a Barcelona, això sobretot cap al vespre i nit, aquí per tant el moment sensible, per dir-ho d'alguna manera, si és que hem de veure ploure encara i ulls, associat a aquesta dana Alice, que és una dana i no una borrasca, ho farà sobretot entre el vespre i la propera nit.
Molt bé, gràcies, Marcos. I avui comencen les obres d'urbanització al costat mar de la Gran Via per millorar el traçat del tramvia.
Correcte, es tracta de la segona fase de la transformació de l'àmbit situat a sobre del túnel viària de Glòries i en concret s'actuarà entre la plaça de les Glòries i la Rambla del Poblenou. Com bé dius, les obres serviran també per modificar el traçat del tramvia i millorar les connexions a peu a la cruïlla entre la Gran Via, la Diagonal i el carrer de Badajoz. La reforma costarà més de 32 milions d'euros i s'allargarà fins al primer trimestre del 2027.
I en habitatge, aquest migdia se sortegen els 234 pisos públics de l'illa Acer, al barri de la Marina del Prat Vermell.
Així és, i Dani, també, de fet us podem també explicar que aquesta és una de les promocions d'habitatge protegit més grans de la ciutat, només per darrere de l'illa Glòries. Està previst que hi visquin més de 800 persones i del total de pisos, 172 s'adjudicaran en règim de lloguer assequible i 62 en règim de dret de superfície. Amb aquesta promoció l'Ajuntament ja haurà lliurat 1.500 claus de les 3.000 a les quals s'ha compromès en aquest mandat.
I acabem amb el 12 d'octubre, que va ser ahir i va haver diferents manifestacions a la ciutat.
Sí, unes 3.700 persones van participar a la marxa convocada per les entitats i partits espanyolistes. Durant la marxa que va anar de la Pedrera fins a la plaça de Catalunya, es van sentir algunes proclames contra Sánchez i l'independentisme. En paral·lel, també es va organitzar una mobilització anticolonial on centenars de manifestants van denunciar més de 5 segles de violència colonial i l'espoli que pateix el sud global.
Gràcies, Sandra.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, Barcelona. Amb Dani Clavera. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí, a BTV. Barcelona, de 9 a 10 del matí, cada dia a BTV.
Carina Gibert, catedràtica de la UPC i experta en intel·ligència artificial, gràcies per ser a BTV.
Moltes gràcies, bon dia.
D'entrada, felicitats. La primera dona tecnòloga que rep aquesta medalla d'honor en categoria d'or del Parlament 2025. M'imagino que sent catedràtica en el món de l'enginyeria informàtica, això de primera dona en... ho deus haver sentit algunes vegades.
Unes quantes vegades, fa uns quants anys, sí, sí, que sóc, he sigut la primera degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, he sigut la primera dona catedràtica de les titulades de la Facultat d'Informàtica, també. He sigut única dona del grup de recerca durant molts anys. Sí, sí, és com un... Vam nosaltres.
El president del Parlament, en Josep Rull, va dir que se't concedeix per la teva aportació en la governança de la intel·ligència i perquè ets un referent en la conscienciació per a un desenvolupament i un ús ètic. Que m'imagino que aquest és una de les claus que tenim, un repte que tenim davant, aquesta part ètica de l'ús de la intel·ligència artificial.
Sí, per mi és un honor enorme que una institució com el Parlament hagi pogut pensar en mi per donar aquesta medalla, no? És una cosa que encara fa dies que ja va sortir la notícia i encara estic col·locant les emocions, com si diguéssim, no? Perquè és un reconeixement molt gran. I efectivament, quan em va trucar el president per dir-m'ho, com si diguéssim, vam tenir l'oportunitat de parlar una estona i ell posava de relleu això, no? que una mica que tinc aquest discurs una mica diferent i molt enfocat en aquesta protecció de la ciutadania, com si diguéssim, i en aquest ús ètic, doncs perquè estem davant d'una tecnologia que és molt poderosa, que pot fer moltes coses i que ha crescut així una mica lliure, com si diguéssim, no? I que si la fem servir bé ens pot generar molts beneficis.
Perquè la sensació ara mateix amb la IA és que estem una mica al Far West, que no hi ha cap tipus de regulació i aquí la gent va llançant coses i ens ho anem menjant, no?
Això arriba... Sí, sí, és que realment no és només amb la IA, eh? O sigui, tot el software en realitat té aquest circuit. Vull dir, quan estàs parlant de coses intangibles, no? els softwares els fa la gent i tot de cop els puja a l'Apple Store, llavors Apple diu, aquest el publico, aquest no, i hi ha doncs l'Apple o el Google, no? Que decideix quins softwares surten a mercat i com surten. I el que passa és que nosaltres des d'Europa hem sigut el primer territori del món que hem volgut regular, com si diguéssim, i la llei d'intel·ligència artificial, que encara hi ha gent que li diu la AI Act, que ja des de l'1 d'agost de l'any passat ja és una regulació, ja no és més un projecte de llei, i ens dona, com si diguéssim, aquesta cobertura que ara costa una mica d'arrencar, però que ja està posant criteri en com s'han d'aprovar les intel·ligències artificials i com s'han de construir abans de sortir a mercat per garantir, sobretot, si han de treballar amb persones o han d'actuar sobre persones o han de decidir coses sobre persones, que passin tota una sèrie de controls, no? Que garantitzin que no es produeixin aquests problemes dels biaixos i de les disfuncions i de tot això que ens hem anat trobant en aquest primer període.
Perquè la sensació és com, no sé si amb la medicina, per exemple, el primer és... no sempre, però primer es prova un medicament si funciona i després es posa a la venda. Aquí sembla que ens estan fent proves directament a nosaltres.
És que no estàs tan allunyat, perquè, per exemple, un dels problemes que tenim amb els famosos biaixos que tothom es queixa, de fet jo he format part ara d'un petit equip de l'Observatori de Dona, Economia i Empresa de la Cambra de Comerç, on hem fet un petit informe sobre els biaixos de la IA, no? I que tothom està molt escandalitzat amb els biaixos de la IA, però la IA, pobra, ni té biaixos ni té res. La IA és una tecnologia que si l'entrenes bé funciona i si l'entrenes malament no funciona. I en medicina, abans de treure un medicament al mercat, tu has de fer una cosa que se'n diu un assaig clínic, que comença per una primera passa que és recollir dades d'unes quantes persones que se'l prendran i ho compararàs amb unes que no se'l prendran, com si diguéssim, no? I per decidir qui s'ha de prendre aquest medicament i qui participarà de l'estudi i com es fa tota aquesta posta en marxa de la recollida de dades, la primera fase és una cosa que se'n diu la definició de los criterios de inclusión y exclusión, que és tot una anàlisi per decidir com es construeix una base de dades equilibrada que no generi biaixos en els models, o sigui que això no és nou i, per tant, doncs sí, una mica del que ja fan els dels assajos clínics és el que falta i s'ha d'afegir en aquesta part d'entrenar les IAs.
I a partir d'aquesta pregunta crec que podrem parlar de moltes coses, però per què no hi ha un Zuckerberg o un Musk barceloní? Per què no hi ha una figura d'aquestes tan potents mundialment aquí, a Barcelona? Què falta aquí perquè pugui haver-hi això que m'imagino que seria com un contrapoder, no?
És difícil la pregunta, però jo el que et diré és que la inversió que s'està fent en intel·ligència artificial a Europa té com 2 o 3 zeros menys de la que es fa en espais com Xina i Estats Units, no? I que, a més, aquesta visió ètica també et posiciona en un espai on algunes coses que fan aquestes persones, si tu mires... O sigui, Catalunya té una comunitat científica experta en intel·ligència artificial i molt reconeguda internacionalment des de fa 32 anys. I no s'ha gestat ni un Zuckerberg ni un no sé què, no? Que s'ha gestat a la comunitat científica catalana. El 2017... una declaració de Barcelona de la intel·ligència artificial que reclamava prudència en el desplegament a la indústria. Vull dir que també les mentalitats, no?, et porten a fer les coses més d'una manera o d'una altra.
Però no sé si Europa hauria de ser més potent en el sentit de poder, per exemple, aplicar l'ètica, també ser potent en fer intel·ligència artificial.
És molt important. O sigui, nosaltres, si no aconseguim que la indústria interna europea sigui competitiva i estigui a l'altura de crear una alternativa de poder, literalment parlant, respecte a totes aquestes tecnologies de les grans empreses estrangeres, és difícil poder mantenir aquest codi ètic i poder mantenir totes aquestes coses si no tens una indústria interna forta, perquè si els de dintre no són una competència real, al final aquesta indústria, si no és competitiva, desapareixerà. I, per tant, des d'Europa podem dir missa, però amb els de fora els regularem fins a un punt.
Sí, la sentia en una entrevista que deia com si estiguéssim posant regles a un partit que no es juga aquí, no? I amb unes normes que les han de fer complir uns altres.
Clar,
no?
De fet, ja fa un temps, ja fa 3 o 4 estius, un 20 i molt de juliol, Meta va dir, que és complicat això de l'ètica europea, potser deixarem de donar servei. I en aquell moment hi ha sigut un problema, perquè no hi ha un meta.cat, no hi ha un whatsapp.cat, no hi ha un drive.cat. No ho tenim, això, o sigui que... Hi ha unes dependències que s'han de mirar de reduir una mica, no? I en aquest sentit s'estan fent coses. O sigui, Catalunya ara, per exemple, té tota aquesta inversió descomunal de l'AI Fat Lab del Barcelona Supercomputing Center. Hi ha algunes iniciatives, hi ha Skylabs a Catalunya que estan treballant amb el desenvolupament de xips. Vull dir que ja hem començat a fer coses per intentar generar aquesta indústria interna. Però encara jo trobo que el suport que reben aquestes iniciatives és petit pel que necessita el país.